Hola, benvinguts a La Llavor. Passeu, passeu. Ell és Quique Lencina.
I m'acompanya el sempre benvolgut Juanma Graner.
Sí, ja veus, així estem. I avui anem a començar pel vi. O no exactament soles pel vi. Per l'embriaguesa, sí. Perquè és interessant saber com coses com el vi, com la cervesa, han sigut claus en el desenvolupament de la història, han condicionat el desenvolupament rural, l'economia.
Mira, fa una setmana encara estava en marxa la Fira del Llibre de València i allà estava, per exemple, el llibre del que avui anem a parlar.
Farem un repàs per la història i parlarem també del famós kit de supervivència, encara que ens centrarem en els aliments, no en les llanternes. Encara no l'has preparat, anem a intentar encertar i fer un kit de supervivència pro.
I també, evidentment, pegarem un mosset. Avui, amanida de pollastre amb taronja.
Pinta bé.
És que estem en La Llavor.
Ja, per això, La Llavor sempre pinta bé.
La Llavor, Juanma Graner.
Des que l'ésser humà és humà, ha tractat de trobar el plaer de moltes maneres. Una d'elles mitjançant la ingestió de begudes alcohòliques o d'altres substàncies i transformant els sentits lleugerament. O no tan lleugerament. Santiago Guerrero és el gerent del restaurant Thorson de València, també és escriptor i podríem dir que pràcticament especialitzat en vi, perquè va escriure fa un temps Cadena de custòdia, on es conta com és el vi més antic en estat líquid que es conserva. I ara ha tret el seu últim llibre, Breve història de la embriaguez, amb les imatges creades per Greta Alfaro. Santiago Guerrero, què tal? Molt bon dia.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Aquí gracias estamos. A tu per atendre'ns. I, a veure, anem a situar primer una cosa. Embriaguesa és sinònim d'alcoholisme?
Para nada. Esta es una de las primeras cosas que aclaramos, que aclaró en el libro, es esto, en el libro no hablamos de borrachera ni alcoholismo, que es una enfermedad social, y todo lo contrario, la embriaguez es un hábito social que nos es muy útil en diferentes situaciones que podemos ver más adelante para socializar y para otras cosas.
S'afirma, de fet, que l'embriaguesa forma part de la cultura mediterrània sempre en moderació. Fins a quin punt forma part de la nostra cultura i quan es va introduir efectivament a la Mediterrània?
Pues fíjate, nos tenemos que remontar a la Grecia, a la Grecia del siglo de oro de los grandes filósofos, donde se desarrolló los banquetes como una forma de literatura en sí mismo, como una literatura en sí mismo. La reunión esta en los simposios, la palabra simposio etimológicamente significa reunión de amigos para beber, o sea, algo tan directo como esto. Es así, ahora el simposio se utiliza como para un algo científico, ¿no? Para reunión de científicos.
Sí, sí, sí. Nos estem mirant, Juan, sí, sí. Y yo, ahora mateix, pensant precisament en els científics,
¿no? Sí, exactamente. Si monto un bar, li diré simposium.
Pues será muy acertado el nombre. Pues todo el banquete griego que, como te digo, es una literatura en sí misma, un género literario, habla de la moderación con el vino. De hecho, el vino se matizaban sus efectos, rebajándolo con agua, para llegar siempre a esa sobria ebrietas que llamaban los griegos, esta paradoja de dos palabras contrarias, sobria y ebrietas, que ellos utilizaban para socializar, para tener liberar la palabra en el ágora, para poder tener ese punto de qué es lo que hacemos actualmente. O sea, somos una continuidad de estas culturas, ¿no? Cuando vamos a una exposición de arte, pues nos dan un vino de honor. Cuando vamos a cualquier evento, siempre hay un vino. O las celebraciones deportivas se celebran con una copa, que es una alegoría también a todo esto. Y esto es para liberar ese puntito que nos hace ser más sociales. Hay una explicación química a todo esto, de cómo funcionan estos efectos en el cerebro, ¿no? Tenemos nuestra corteza prefrontal, que nos ha ayudado mucho en nuestra evolución, digamos, ecológica, pero hay otra segunda evolución, que es la evolución social, donde nace prácticamente la historia, ¿no? La lucha de clases, digamos, ¿no? Donde tenemos que que relajar esa capa prefrontal y eso nos sirve para socializar y ver a las otras personas, digamos, más confiables y ser más confiables para las otras personas.
El llevarnos una miqueta a la vergüenza, ¿no? Agarrar ese puntero.
Sí, sí, la vergüenza y digamos, el miedo también y los miedos, ¿sabes? Porque esta capa prefrontal nos dice que todo lo que viene de fuera es una amenaza, ¿vale? Son las comidas de empresa, ¿sabes? Son los negocios, siempre hay esto por medio, ¿no?
Sí.
Y la diferencia es que en el Mediterráneo tenemos una educación para consumir alcohol, para consumir el etanol del vino, tenemos una educación de 8.000 años y eso nos hace ser, pues eso, mucho más moderados. Y fíjate un dato que os quiero dar, que es muy curioso. En el Mediterráneo, en las zonas mediterráneas del Mediterráneo, hay mucha más gente que consume alcohol en proporción, pero el alcoholismo, las tasas de alcoholismo son mínimas.
Más bajas.
En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, y en las zonas donde no son viticulturales, como digo yo, donde no se consuma vino, donde históricamente no se ha producido vino, y cayeron en los brazos terribles de los destilados, hay mucha menos gente que consume alcohol, pero las tasas de alcoholismo son muy elevadas.
Santiago, de toda manera, pensemos que es una cosa exclusiva de las personas, del ser humano, pero también los animales busquen de alguna manera ese estado de embriaguesa, ¿no? Menchando, seleccionando algún tipo de fruta.
Sí, ten en cuenta que no ya por quizá por la embriaguez, que también puede ser también, esto es una de las preguntas que tendríamos que hacernos, pero los chimpancés actualmente se tiran al alcohol, pero también porque es una recompensa calorífica el alcohol. Nuestro instinto nos dice que, o sea, cuando leemos ese etanol, nuestro instinto nos dice que ahí tenemos, por ejemplo, esa fruta que se ha sobremadurado y se ha caído del árbol y ha fermentado y tiene un puntito de alcohol, contiene más calorías y más energías que otra que podamos coger del árbol que esté un poquito más verde, ¿vale? Empezamos por ahí, por eso estas dos funciones evolutivas, estas dos etapas de la evolución, ¿no? La evolución ecológica, que es donde nos relacionamos con el medio ambiente, quizá el etanol entró como un producto, como una recompensa calorífica, ¿vale? Pero en la segunda evolución, la evolución social, ahí pasó a tener una función más, digamos, que no sé, es un hábito que nuestro ADN no ha descartado.
Santiago, Santiago, parles d'evolució, la llavor és un programa bàsicament agrari, i a mi m'agradaria preguntar-te quant de romanticisme i quant de negoci hi ha. Vull dir, com ha evolucionat o com ha condicionat l'evolució històrica de l'agricultura el vi, per exemple, el vi o tots els cultius que tenen a veure o que acaben en una beguda alcohòlica?
Bueno, pues muchísimo, o sea, tanto que ahora lo que, o sea, la mejora en la agricultura evidentemente nos ha llevado a tener estos vinos tan fabulosos ahora. Y esto ha hecho un cambio en la mistificación del vino, ¿vale? Antes el vino era mistificado por sus efectos. De hecho, se tuvo que atribuirle un dios para justificarlos, porque no sabíamos muy bien hasta la Edad Media con los alquimistas y la destilación del alcohol, el aqua vitae, el orujo, vamos, lo que llamamos el orujo, no sabíamos muy bien qué pasaba, ¿no? Sabíamos que causaba unos efectos y entonces a esos efectos se les tuvo que atribuir un dios, primero Dionisio en Atenas y después Baco en Roma, ¿no? Y ahora, pues, la mixtificación está en todo el resto del vino, ¿no? Los, digamos, los valores organolépticos que tiene el vino, ¿no? Ahora adoramos el vino por su sabor, por sus matices, por su aroma, por su color, por todos esos valores organolépticos y en cambio el alcohol como un poco como que no hablamos de él, ¿no? En las catas, en una cata de vino, pero siempre está ahí y lo utilizamos Y es para mí es esa sobria ebrietad heredada de los atenienses del siglo V antes de Cristo, pues es una educación emocional que hemos tenido aquí en el Mediterráneo y no han tenido en otro sitio. Exacto. Y el vino el soporte ideal para ello.
Un par de cosetes abans de acabar. D'una banda, diuen que el primer ebri reconegut va ser Noé, i ja ens estem remetent a la Bíblia, per tant, al part religiosa. Com es representa aquesta embriaguesa en la religió? Jo, per exemple, no sé, em ve al cap això de la multiplicació dels peixos i el vi, l'Eucaristia, no? També s'utilitza el vi. En quadres està super representat, no?
Correcto, correcto. De hecho, en la Biblia el vino aparece, la palabra vino aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento. Y luego la simbología y la analogía es innegable, ¿no? Es inevitable, ¿no? Con la sangre de Cristo. Y todo esto, ahí tenemos la obra de Greta Alfaro que ilustra, que quiero aclarar que es una coautoría, quiero decir que la obra es preexistente al libro, no se ha hecho ad hoc para el libro, sino que es una obra que yo vi y me encantó y quisimos acompañarla y ha seleccionado las imágenes.
Y paga la pena, ¿eh? Paga la pena. Son unas imágenes que acompañan molt bé, ilustren molt bé el libro, sí.
Pues aquí esto juega mucho con ciertas imágenes cristianas que se denominan, es una alegoría cristiana que se denomina el lagar místico, ¿no? Y el lagar místico es Jesucristo brotando sangre, incluso en la prensa de vino, exprimiéndolo y esa sangre llenando los cálices de los cristianos, ¿no? Y a mí me parece de una fuerza brutal, ¿no? Y incluso, no sé, antes, pues, estas imágenes siguen siendo todavía hoy muy impactantes, ¿no? Y Greta Alfaro juega muy bien con toda esta iconografía, ¿no? Y bueno, y el cristianismo, por lo que, igual que tú has dicho, la Eucaristía, incluir el vino en la Eucaristía, no sé cuántas veces se celebra misa al cabo del día, creo que hay dos o tres misas, pues todos los días. Es una publicidad pagada innegable desde hace 5.000 años, una representación, sí, con el vino, hace de esto en conmemoración mía una invitación al consumo moderado del vino también, porque en contra de los países protestantes, que si te das cuenta la frontera de los países protestantes coincide perfectamente con la frontera de las raíces del vino, donde ya no crece la vitis vinífera, sí. Es a partir de esa frontera hacia el norte. Por el frío, ¿no? Donde históricamente ahí ya no ha habido vino.
Sí, y moltíssimes coses més, perquè estem parlant de milers d'històries que estem resumint en 3 minuts i això, sí, evidentment, és impossible absolutament, impossible. Però això tenim el llibre, Breve Història de la Embriaguez, de Santiago Guerrero. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies. No sé si penses escriure alguna cosa més sobre el vi pròximament, tens alguna idea en ment?
Pues tengo una idea que estoy empezando ya a dar forma, que es sobre... Siempre hablo del vino sin hablar directamente, ¿no? Porque quiero decir, escribir ahora la historia de las copas, desde la crátera griega hasta la copa Riedel, que es la modernidad más grande, donde ya puedes tomar un vino específico para beber el vino de un monovarietal con una copa específica para ese monovarietal que exacerbe todos esos matices de esa... De esa varietal, que eso ya me parece, vamos, fijar el rizo al máximo.
Atens, Santiago, yo no sé si en ilustracions de Greta o no, pero tens una cita i tens...
El compromís el tens.
El compromís ja per passar per ací, sí, per la llavor i fer-nos companyia altra vegada. Santiago Guerrero, la nostra enhorabona i res, toca brindar amb bon vi i sempre en moderació. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies també i enhorabona per el programa, que es un programa mític ya, que defensa el territori i habla de les coses que importen també.
La llavor, programa mític. I això va ser el titular de la web esta setmana. Moltíssimes gràcies.
Venga.
Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunitat Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2 y 5. Con Adrián Sánchez. Cadena SER.
Desde fa setmanes roda per ahir això del kit de supervivència. Veient com està el món, sembla cada dia més precís. És, lamentablement, temporada de conflictes i mogudes que aconsellen aquestes mesures extremes i tant de pel·lícula. Puri García, bon dia.
Hola, bon dia, xicons. Ja teniu el vostre kit d'emergència?
Vaig a ser de sincer, no. I si hem de fer un kit, i jo, si jo m'he de fer un kit, encara no sé... Quant el vaig a gastar, quant he de gastar, què millor que es tindre que o què coses és millor tindre que no uns altres, evidentment.
Tenim un embolic ara mateix de saber exactament què és això del
el millor seria no tenir que fer-lo servir mai, clar. Yeah. Però clar, aixina, de colp, pense en coses que no caduquen prompte. Parlem de conserves?
Exacte, parlem de conserves. És la millor opció en aquesta situació, en aquestes situacions de catàstrofes que poden ser meteorològiques, com la que hem viscut fa poc, o d'apagó elèctric, com la que també hem viscut, o unes altres que no serien tan desitjables. Les conserves és la millor opció per tindre ese kit d'emergència per poder menjar, no? Moltes voltes les conserves ja són plats acabats, que no necessiten res més que obrir la llauna o obrir el pot i te les podes menjar, no? I aleshores és per això una opció necessària en aquests casos.
Estaria bé també un arbre fàcil, però això ja és una altra qüestió que ja parlarem en un altre programa, perquè si tenim un pot i no el podem obrir, tenim un greu problema. Però quines més coses serien interessants per a aquest equip de supervivència?
Lo que està bé tindre en compte és que les conserves són un producte que té una garantia de seguretat molt alta i per això és un bon producte per a tindre emmagatzemat, no? Perquè per a tindre en el rebost, perquè tenen una vida mitjana d'un any. Aleshores, clar, tu no pots tindre un kit d'emergència per a 3 anys, no? Tenim que també renovar aquest equip d'emergència, perquè molta gent diu, jo compré ja unes, les tinc ahí i ja les gastaré. No, tenim que fer una
renovant, clar.
I anar canviant les llaunes, no? Però, per exemple, les llaunes de peix, de tollina, de sardines, de mejillons, totes aquestes llaunes estan molt bé tindre-les al rebost per això, perquè tenen una vida llarga alta, una vida útil llarga, perdó, i després també per una raó, i és que el seu valor nutricional no canvia en el temps, no? Per la esterilització que tenen durant la fase de producció, no? El seu contingut en omega-3, per exemple, que és la base principal per la que mengem peix, també per proteïnes, etc., no? Però tenen aquests àcids grassos dels que hem parlat moltes voltes, es mantenen perfectament, inclús millor, perquè no s'oxiden dins de les llaunes, que no té l'acció de la llum, que no té l'acció del calor, etc. No? I aleshores, per aquesta raó, les llaunes de peixos, per exemple, és una bona opció.
Serien les més aconsellables, vull dir, serien les més adequades per un suposat kit? Són millors que altres conserves, com puguen ser les conserves vegetals, també estic pensant en les olives, per posar un exemple, el més
conegut, els
Les llegums, també tindre un pot de llegums, també està bé tindre'l. El que passa és que són de vidre, són més fràgils simplement perquè l'envàs és més fràgil, no? I aleshores també pot ser una vida útil d'un any, també tenen, no? En les conserves, el que sempre també tenim que tindre en compte és, quan llegim l'etiqueta, tratar de buscar també conserves que tinguin un baix contingut en sal. Per què? Perquè també tenim que, en situacions d'emergència, clar, primer salvem l'emergència, però també tenim que tindre en compte la nostra salut, no? I n'hi ha conserves que ja tenen aquest baix contingut en sal, que també garanteix que també per a la nostra salut són bones. Però podríem tindre també cigrons o tindre llentilles, etc., tindre també inclús en plats preparats, com si fos una fabada o unes llentilles a la jardinera, per exemple, que també n'hi ha eixos plats que ja estarien quasi preparats per a menjar-los, no? Serien opcions interessants, no? I després, que tu dius dels vegetals, doncs també tindre, per exemple, espàrrecs és una bona opció, perquè a banda de tot això tenen fibra. I fixeu-vos també que durant les emergències no podem menjar moltes voltes productes frescos, i aleshores, per exemple, els espàrrecs o les carxofes, que tenen molta fibra, també és interessant tindre-les en llauna o guardades per això, no? Per tal de menjar fibra, que moltes voltes en aquestes situacions és una de les deficiències també de la dieta que solen tindre per no tindre producte fresc.
I alguna coseta, ja per acabar, alguna coseta de beure que podem posar al kit? Perquè, per exemple, l'aigua, si estem en una situació d'emergència, probablement no siga molt potable. Podem emmagatzemar una botella i tindre-la ahí també, sí, en aquest kit d'emergència?
Clar. N'hi ha que tindre aigua d'emergència, poden ser ampolles d'aigua guardades, o també una cosa molt útil en aquest cas és els filtres que venen per tal de fer potable l'aigua. Ara n'hi ha ja moltíssims filtres que tu pots tindre en casa un parell guardats per aquesta aigua que probablement no siga de consum directe, filtrar-la i tindre aquesta possibilitat també de tindre aigua fàcilment, perquè podem tindre guardades garrafes d'aigua, però són garrafes que quantes vas a tindre guardades? Clar. 5, 6, són al final 20 litres d'aigua per a 4 persones que tens 2 dies. Aleshores, jo penso que és millor en aquest cas tindre unes ampolles d'aigua guardades, per suposat, però tindre un filtre de
potabilització.
Per a fer potable l'aigua és una bona opció.
Al final saps que et dic, Puri, que el millor de tot és que un dia no tinguem que estar aquí kit i se fem un esmorzar entre tots.
Ai, estaré molt bé.
Puri García, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La Llavor, Cadena Ser.
Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Quique, com estem?
Molt bé, ja preparats en la cuina. Què fem este cap de setmana? Què ens suggerixes?
Pues mira, anem a fer una amanida fresqueta, vale, però que siga relativament consistent, que tinga també un poquet de...
Que no siguin quatre fulles d'encisam, que tinga alguna cosa més, no?
Sí, que tinga més alegria, la veritat.
Molt bé.
Mira, pues t'he preparat una amanida de pollastre,
sí,
amb taronja.
Sona molt bé i molt, vale, valencià.
Pues sí, aprofitant un poc encara ens queden taronges d'estes bones, vale? N'he d'aprofitar el que queda per a disfrutar-les o bé de postre, però també d'una amanida. I és molt senzill de preparar, la veritat. Mira, la base podem agafar la mescla d'ensalada que més ens agrada.
Vale.
A mi m'agrada més perquè tingui broix, que tingui un poc de rúcula, que tingui un poc d'escarola...
Sí, que estigui variat, clar.
Variat, i si pues, a qui li agrada un poc que tingui un toquet un poc més amarguet, vale? Això ja va en gustos. Vale? Però això seria un poc la base. I després anem a agafar el pollastre. Jo he agafat el que són un rellomelleig de pollastre, que són molt tendrets, i n'agafo 3, per exemple, i els vaig a bullir una miqueta, d'acord?
Sí.
En una fulleta de llorer, i també vaig a ficar-li una miqueta de carlota, ¿vale?
Sí.
Vaig a tallar-la finament, no molt fina, ¿vale? Perquè jo vull que sigui una espècie de cruixent, d'acord?
Uh-huh.
Que estigui a cavall entre el cruixent, vale, i cuit.
O sigui, que no s'hauria de bollir massa, perquè si no ja queda molt blaneta i no està cruixent.
Efectivament. Aleshores, el que anem a fer-li és pegar-li un bull de 5 minuts, no aplega, 3 minuts per ahir, perquè la carn està se fa enseguida, vale?
Sí.
I en això, ho retirem, i el que anem a fer és que simplement pues, anem a tallar el pollastre al gust, d'acord? Pues, a rodanxetes, i anem a completar el que és l'ensalada, ¿vale?, amb la taronja.
Uh-huh.
Tallem així finament com si fos una espècie de gallonets finets, d'acord? Que ja ho veureu en les fotos i demés, i tenim això. I jo li he afegit un poquet de formatge, ¿vale?
Vale, de formatge, un tipus de formatge feta. Aha, vale,
sí, he ficat un feta, cada un que li agrada. Què he fet? Pues mira, tant en el formatge com en el pollastre, ¿vale? Ho he ficat en un bol i li he ficat unes brossetes i li he ficat un xorrito d'oli i ho he remenejat tot, d'acord? Per a que s'impregne de les brossetes, pot ser l'orenga, pot ser el que ens agrada, no? Però també si diu, pues mira, m'agrada que tinga un toc dolcet, pues li podem ficar un poquet de soja i mel, imagina't-ho.
Ui, ui, que bo, vale? M'encanta, sí, sí.
Li podem donar un altre toc, perquè ja tenim una taronja que té aquest puntet d'acidet també, pues podem contrastar-ho. La qüestió és que una vegada tenim el llit, diguem, de l'esbroig i de la lletuga i de tal, n'hi ha que vestir-la. Pues anem a ficar-li la taronxeta que hem tallat finament, anem a ficar-li la carloteta que té aquest puntet, està a camí, a mig camí, entre el cruixent i cuit, val? I anem a ficar-li el formatge fet que he tallat a daus, xiconinos, en companyia del pollastre, i ho acabem d'escampar ahir superbé. La veritat és que es queda una manera superfresca, amb contrastos un poc, pues, l'acidesa del formatge també, perquè aquest tipus de formatge queda un poquet de xinès molt làctic, sí. Vale? I queda un poc més àcid, la taronxeta, si està dolça, pues, li dona un toc molt, molt xulo, d'acord? La veritat és que és una ensalada molt, molt completa, jo la diria que és molt completa, que podem acompanyar també de guarnició amb un peix, perfectament, d'acord?
Tenim el pollastre per un lloc i el peix per un altre. Bueno, més que mai...
Sí, clar, per supost. Perquè al final lo que és, és un complement, no és que n'hi hagi mig pollastre allà dins. Vale? És un complement sí. I ja està. I la veritat és que és super, super agradable, la veritat.
Molt bé, i després l'ajustem segons els nostres gustos i la completem en alguna coseta i tal. Per a veure com queda, tenim la pàgina web on està esta recepta, que no és massa complicada de preparar, i totes les altres que ja hem preparat al llarg d'aquestes temporades d'esta secció del rebost. Una receta, unrecuerdo.com. Ahí està tot, no?
Ahí tenim tot, vull dir, el pas a pas, les fotografies per a que vegeu com queda i sigui més fàcil de preparar. I la veritat és que és una manera per a disfrutar ara que ja comença a vindre la calor i que, vamos, que tinga bon profit.
Molt bé, bon profit, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga, Quique, fins la setmana que ve, un abraç.
Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2 y 5. Con Adrián Sánchez. Cadena SER.
Y hoy, mira, tenim temps per al temps. Pren nota, l'horatge.
Vos conte que esperem per avui intervals nuvolosos, amb ruixats acompanyats de tempesta a l'interior nord durant la vesprada. Encara, atenció, que podrien arribar a altres punts de l'interior i del litoral nord. Les temperatures no canviaran massa i el vent no destacarà precisament per la seva intensitat. Però demà tindrem un temps molt semblant al d'avui, amb molta nuvolositat, ruixats centrats al nord, que podríem arribar de tota manera a altres punts més al sud, i les temperatures, això sí que pujaran lleugerament. Hi haurà brises al litoral durant les hores centrals del dia.
I avui tenim dit aquí, què?
Clar que sí, i té a veure amb el temps, precisament. Aigua en maig a omplir el gran herbat.
Molt bé. I tenim musiqueta, sí? Musiqueta del nostre rebost musical, el de la llavor.
Mires així, estic a punt de partir-me en dos. Ja saps, no puc estar sempre tan fina. La vida preta, jo em va de com un